Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
L'atenció al Parc Taulí als 87 pacients hospitalitzats per coronavirus es pot mantenir amb qualitat. Ho assegura el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, qui constata que de moment s'estan rebaixant molt les dades de mortalitat en aquesta segona onada i els tractaments estan sent més efectius. Ara l'escoltarem. Mentrestant, però, les xifres de contagi i el risc de rebrot no para de créixer i els índexs que ara fa un mes ens semblaven alts en aquest moment s'estan multiplicant per dos i, segons on us fixeu del país, a l'exponent. Plana en l'ambient la possibilitat del toc de queda nocturn i de l'estat d'alarma necessari perquè el govern central l'apliqui. Repassarem de seguida aquesta situació.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La cultura és segura i aquesta setmana, amb la flauta màgica, comença la temporada d'òpera. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El clàssic que va crear Mozart obrirà la 38a temporada lírica dels Amics de l'Òpera i la 33a del cicle Òpera Catalunya. Es tracta d'una òpera que combina grans moments de lirisme amb les escenes més populars de l'òpera bufa, amb cantants com Sara Blanc en el paper de la Reina de la Nit o Marc Sala al paper de Tamino, confia en repetir els èxits del 2013 i 2016, quan ja es va programar el muntatge. Tot sota unes mesures rigoroses de seguretat.
I en esport seguim sense cap confirmació oficial sobre si es disputarà o no el Sabadell Alcorcón de la Lliga Smartbank, programat per demà a 2:15 de la nit a la Nova Creu Alta.
Tot fa indicar, però, i a l'espera dels resultats dels últims tests PCR dels madrilenys, que el xoc es jugarà. El tècnic dels visitants, Mere Hermoso, no ha comparegut en roda de premsa, afegint així una mica més d'incògnita. En els pròxims minuts, el club o la Liga s'haurien de pronunciar.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Divuit graus ara mateix a Sabadell, amb un cel força ennuvolat. Volem conèixer la crònica per saber quins són els pròxims moviments que farà el cel a les pròximes hores, com ens ha d'afectar, i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui parlem de l'arribada d'un sistema frontal que deixa el cel molt ennuvolat a la meitat oest i amb algunes clarianes cap al quadrant nord-est. De fet, fins i tot amb alguna precipitació a zones del prelitoral sud, que anirà desapareixent a mesura que passin les hores. A destacar també el vent de component sud, que bufarà amb ratxes fortes a la Costa Brava i especialment amb ratxes molt fortes a zones elevades del terç sud de Catalunya, vent de component sud i est, i també especialment a cotes als cims del Pirineu i sobretot al vessant nord, amb ratxes que podran superar al final del dia d'avui en aquest sector els 125 km per hora. Per tant, molta precaució a cotes altes i demà la jornada serà de nou molt ennuvolada, amb clarianes a partir de la tarda, arribada de precipitacions durant el matí, sobretot a la meitat oest, i temperatura en general que no patirà grans canvis, amb encara aquest vent de component sud a zones elevades i un onatge alterat a tota la costa catalana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat el cel, mirem cap a la terra. Tranquil·litat a les entrades i sortides de Sabadell. Si obrim una mica el nostre focus, veurem que en sentit sud, a l'enllaç de la C-58 a Barberà del Vallès, trobarem un quilòmetre aproximadament de circulació amb retencions. I, en canvi, pujant cap a nord, al nus de la Trinitat, sortint de Barcelona, venint cap a la comarca, hi ha 3 quilòmetres de circulació intensa. La resta, de moment, tranquil·litat. L'Hospital de Sabadell, amb 87 persones ingressades per coronavirus, 17 de les quals a la unitat de cures intensives, pot mantenir una bona atenció dels seus pacients i no tancar cap dels seus altres serveis. Ho assegura el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. De totes maneres, el nombre de pacients crítics i semicrítics s'ha doblat en dues setmanes i el Taulí està tensionat. Això vol dir, Pere, que si creixen els casos, s'hauran de començar a tancar departaments.
Actualment al centre sanitari hi ha dues plantes amb pacients Covid i s'ha creat una nova unitat de cures respiratòries intermitges pels pacients que requereixen respiració mecànica però no estan en estat crític. La situació és confortable, però totes les mirades estan posades en les actualitzacions de les xifres de contagis. Segons Cervantes, quan els positius pugen, cal esperar uns dies fins que es tradueixen en ingressos.
Els casos greus no surten immediatament perquè havien passat desapercebuts. Són gent que s'està diagnosticant correctament a l'atenció primària, que al cap d'uns dies de saber que tenen la infecció comencen a tenir símptomes greus i llavors venen. Llavors, ens permet aquest càlcul del que ha passat els darrers dies fer unes previsions de quins mitjans d'assistència hem de donar. Però la gravetat global es manté igual.
De moment avala totes les mesures que s'estan prenent, tot i que ell seria més flexible amb les activitats a l'aire lliure i restringiria les interiors. Ara bé, critica els experts que sancionen unes mesures mentre en pontifiquen d'altres.
No es pot inventar seguretats que no existeixen. O sigui, jo diria la demagògia de la gent que està segura de lo que s'ha de fer, a mi em posa dels nervis, perquè no ho sap ningú. I raonablement hem d'anar prenent decisions. I els que les han de prendre tenen responsabilitat i tenen la seva feina difícil, però els hi hem de fer cas i provar. Fins ara jo no he vist una mida que digui això és impossible que funcioni. Totes penses, pot ser que sí, pot ser que no.
En aquest sentit, Cervantes ha avalat la celebració de cavalcades de Reis, sempre que els majors de 65 anys no hi vagin, però ha recomanat que els àpats nadalencs es facin per vies telemàtiques.
Pel que fa a les dades actualitzades de la pandèmia, a Sabadell el risc de rebrot ha pujat 8 punts en 24 hores, fins a 493, quan la setmana passada era de 351. L'índex de rebrot puja lleugerament a 1,36, era de 1,24 en el període anterior, mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies està en 212 per cada 100.000 habitants. Unes dades preocupants que també es reprodueixen per a escala nacional.
Sí, a Catalunya el risc de rebrot puja 28 punts més i aquest dimarts està en 466,49. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'RT, baixa lleugerament d'1,30 a 1,28. En l'actualització de dades s'han declarat 2.855 nous positius confirmats per PCR i 51 noves morts a Catalunya. D'altra banda, hi ha 77 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans.
La situació reprodueix el conjunt de l'Estat i el govern espanyol proposarà decretar el toc de queda aquest dijous en una reunió amb les autonomies.
Per fer-ho, caldria declarar l'estat d'alarma. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha descartat recórrer aquesta opció, però ha remarcat que la decisió no està ni molt menys presa i abans vol analitzar-ho amb les comunitats. A més, Illa no vol declarar l'estat d'alarma sense comptar prèviament amb el suport suficient al Congrés per tenir l'opció d'allargar la mesura més enllà de 15 dies.
I en el sector dir que amb menys visibilitat que els doctors o els epidemiòlegs, el personal d'infermeria ha estat imprescindible per contenir la pandèmia del coronavirus i millorar les estades hospitalàries dels malalts. I la crisi del coronavirus no ha fet més que certificar una evidència. Falten infermeres a l'Hospital de Sabadell. Per solucionar aquest greuge històric, s'han obert dues convocatòries amb prop de 200 places per aquest col·lectiu.
Una de les borses servirà per millorar les condicions laborals de part de l'actual plantilla, mentre que l'altra vol aconseguir incorporar al Taulí infermeres sabadellenques que treballen lluny de la ciutat. Ho ha explicat la directora d'infermeria del Parc Taulí, Mireia Sobirana, al programa Al Matí.
Intentar captar talent extern. Sabadell és una ciutat gran, és una ciutat que produeix infermeres, tenim infermeres identificades que treballen en altres ciutats i per què no? Potser és el moment de ser l'aposta del projecte al Taulí, que jo crec que és una aposta engrescadora amb mirada de futur molt important, doncs a lo millor és un moment de replantejar-se i de dir doncs, vaig a treballar al Taulí doncs perquè això és l'hospital de la meva ciutat.
Sobretot es busquen perfils de caràcter generalista, però també de les àrees de crítics, hospitals de dia i atencions domiciliàries, un sector en què el centre sabadellenc és capdavanter al país. Per a Sobirana, la crisi del coronavirus ha demostrat la importància de les infermeres en els centres sanitaris, sobretot en la part més íntima de l'assistència. En aquest sentit, assegura que de cara a la segona onada de la pandèmia els cal millorar la comunicació dels malalts amb les famílies.
no voldríem que cap pacient que està ingressat al taulí no pogués comunicar-se amb les famílies. Llavors, estem fent una identificació proactiva de quins són els pacients que de cap de les maseres tenen eines per comunicar-se. Ara és veritat que la comunicació és molt senzilla. Si tens dispositius mòbils, si tens carregadors, si tens els audífons que et fan falta, si tens les ulleres per veure els teus pacients, si tens totes aquestes coses, identifiquem aquelles persones que no. Llavors, conjuntament amb les treballadores socials, hi ha un protocol que garantim que almenys un cop a la setmana es puguin fer videotrucades.
A l'Hospital de Sabadell hi treballen unes 900 professionals d'infermeria, prop del 20% del total de la plantilla. Tot i això, la mitjana a l'estat espanyol és prop d'un 30% inferior que la resta de països de l'OCDE. A Espanya hi ha 6 infermeres per cada 1.000 habitants, mentre que la resta de països d'aquesta organització la mitjana és de 9 i els països nòrdics de 12.
I precisament l'Ajuntament restringeix l'activitat als centres cívics a causa de l'augment de positius per coronavirus. D'aquesta manera, l'activitat presencial d'aquests centres es veurà afectada i s'haurà de fer de forma telemàtica. El decret aprovat per Procicat preveu que aquesta situació s'allargui com a mínim 15 dies.
La tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, Marta Morell, ha assenyalat que, tot i que encara s'han de llegir la lletra petita del decret, les entitats que fan ús d'aquest espai hauran de pensar en alternatives. Tanmateix, ha recordat que hi ha excepcions.
Tenim 4 espais joves situats en els centres cívics. Aquests espais, com que és una intervenció socioeducativa, continuaran oberts. Per tant, aquí sí que vull dir que els espais joves continuaran en funcionament, i les altres tasques que tu també has comentat, per exemple, el tema de l'educació en el lleure, per exemple, d'infants, també continuarà portant-se a terme dins dels nostres cívics, perquè sí que és una activitat permesa. I a més, per nosaltres és una activitat important que segueixi endavant.
La tinenta d'alcaldessa confia que un cop passat aquest temps tot torni a la normalitat. I és que, a banda que significarà que la pandèmia va a la baixa, també voldrà dir que es garanteix un espai de socialització molt important, en especial per a joves i gent gran.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les alumnes i exalumnes de l'Escola Industrial insten la direcció actual de l'Institut a demanar perdó pel suposat assetjament sexual que van patir per part de l'exdirector. La plataforma No ho tolerem, que ha reunit a Instagram bona part dels testimonis, ha fet arribar un escrit a la direcció en què també es demana que s'impulsin mecanismes per evitar casos similars en el futur. La portaveu del col·lectiu n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio,
en la qual ha assegurat que de moment no ha rebut cap tipus de resposta per part de l'equip directiu de l'Escola Industrial. La portaveu de No ho tolerem confia que aquesta situació canvia en pocs dies.
I esperem que durant aquesta setmana tinguem alguna resposta, perquè totes les persones que ens han enviat missatges i nosaltres mateixes som exalumnes d'aquest centre, i ens agradaria que donés alguna resposta a les situacions que hem viscut.
I és que recorda que han rebut una allau de missatges a través del perfil d'Instagram denunciant les pràctiques reiterades per part de l'antic director de l'Institut, que ja està jubilat. Comentaris de caire sexista que assegura han patit de forma continuada generacions senceres d'alumnes. A l'espera que arribi una resposta per part de la direcció de l'Institut, l'Ajuntament ha ofert assessorament a les afectades a través del Servei d'Atenció i Informació a la Dona i als 4 espais joves de la ciutat. A més, tot i que les damnificades no en tenen constància, segons alguns mitjans, la Fiscalia estaria investigant els fets d'ofici.
Sobre aquesta qüestió, Junts per Sabadell proposarà a la resta de grups que redacti un protocol d'actuació pels centres educatius que detectin casos d'assetjament a les seves aules. La formació liderada per Lourdes Ciuró ho portarà al pròxim ple municipal.
Dintre dels protocols que s'estan treballant, n'hi afegeixi un altre, que és un protocol que vetlli per la implementació i el seguiment de totes aquelles conductes que poden significar abús sexual de mestres o directius dels centres educatius vers les alumnes. Per tant, ho pugem de pla. No ho deixem ara, com fins ara, amb el tema d'alumnes entre alumnes, sinó de docents o de directius dels centres educatius vers els alumnes.
El document, segons la portaveu, podria estar enllestit en 3 mesos.
Notícies vespre.
La plataforma Soterrament FGC vol més compromís i diligència per part del govern local per urbanitzar l'espai soterrat entre els barris de Gràcia i Can Feu. Aquesta agrupació de veïns denuncia que el procés està estancat des de fa 10 mesos, data en què el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre la suspensió del concurs anterior. consideren que el tràmit es podria haver reactivat el dia següent amb una simple formalitat i, en canvi, ara es perdrà el finançament europeu.
Els residents de la zona diuen que el govern municipal podria haver redactat, tramitat i aprovat les bases del nou concurs a partir del dia següent a la decisió del tribunal. Ho explica el portaveu de la plataforma Isidre Soler.
Malauradament, aquestes noves bases ni s'han redactat ni s'han aprovat i estem, per tant, en un punt encara s'ha de definir tot aquest procés nou. Tant és així que el govern municipal no va portar fins al passat 13 d'octubre, o sigui, el dilluns passat, la setmana passada, l'anul·lació del concurs anterior. O sigui, ha estat 10 mesos que no ha fet res. Anul·lar el concurs anterior és un paper de 4 línies que es pot fàcilment aprovar en tot el, malgrat la situació que estem passant, no?
Consideren que del projecte cal canviar poca cosa, però degut a no acabar les actuacions abans del final del 2021, expliquen que l'última reunió al consistori es va reconèixer que el 1.250.000 euros que s'havien aconseguit del programa EDUCI, vinculat al programa de fons europeus FEDER, es perdran. El govern municipal contesta que el calendari ja va quedar alterat amb la impugnació. El regidor del districte, Eloi Cortés, diu que els diners europeus s'han destinat a altres projectes per no perdre'ls i assegura que les noves bases ja estan a punt.
Ja tenim pràcticament enllestides les bases del nou concurs. S'ha treballat molt a fons per tal d'intentar minimitzar els riscos d'una possible futura impugnació, aprofitant tota l'experiència acumulada dels diferents concursos d'arquitectura que ja hem fet des de l'Ajuntament. I també hem treballat per millorar alguns aspectes que potser no acabaven de quedar ben resolts en l'anterior concurs. En aquest cas, incorporar la proposta com es plantejaria la urbanització del que són els espais lliures de la zona dels planetes i el seu encaix amb tota la zona en global, no?
Això permetrà abordar queixes dels veïns d'aquest sector anomenat dels planetes.
De manera més breu us expliquem que Pimec constata que el tancament de la restauració afectarà 4.300 establiments al Vallès Occidental.
La patronal també indica que aquests 15 dies sense activitat suposaran al sector un impacte econòmic de 70 milions d'euros al territori.
I l'Observatori del Consell Comarcal ha iniciat l'elaboració d'un estudi per analitzar l'impacte social de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental.
Aquest estudi serà el punt de partida per orientar el disseny i la planificació de les actuacions en el marc del Pacte per la Reconstrucció i el Pla Sector Sectorial de Protecció Social. L'estudi posa el focus sobre la població en situació de vulnerabilitat, especialment els col·lectius afectats per factors emergents de risc en l'actual context de crisi sanitària i socioeconòmica.
I en cultura, molta atenció perquè comença la temporada d'òpera.
Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land.
I la temporada arrenca amb aquesta flauta màgica que estem escoltant. El clàssic mozartian que s'enfronta al bé i al mal obrirà la 38a temporada lírica dels Amics de l'Òpera i la 33a del cicle d'òpera de Catalunya.
Es tracta d'una òpera que, com explica Daniel Gil de Tejada, director del muntatge musical, combina grans moments de lirisme amb les escenes més populars de l'òpera bufa.
La variedad y que hay música muy popular y música de ópera seria, como puede ser el área de Tanino o el área de Papagena. Es decir, el ajuste medida, todo en su justa medida. Luego tenemos las grandes escenas con las damas, que son conjuntos. Esto siempre yo lo trato de ensayar mucho porque tiene su dificultad solo ya musicalmente. Y además, si eso se le añade una escena muy variada, que han hecho Pau Monterde, pues se añade mucha más dificultad, por ejemplo.
Amb cantants com Sara Blanca en el paper de Reina de la Nit o Marc Sala al paper de Tamino, confien repetir els èxits de 2013 i 2016, quan ja es va programar l'obra. Tot sota unes rigoroses mesures de seguretat, aquest dimecres s'estrenarà i es podrà veure dues representacions més, divendres i diumenge. Però en total seran 5, ja que l'Escola d'Òpera també n'oferirà dues, una oberta al públic general. Jordi Torrents, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell, apunta que calia tirar endavant la iniciativa malgrat tot.
Jo crec que el més important ara és poder fer la temporada bé, saps? Perquè hi ha gent que li fa por, i etcètera, etcètera. És a dir, que no hem de fer és deixar-nos impressionar, no? I fer fins allà on puguem, amb totes les restriccions, amb totes les limitacions d'aforament, etcètera, etcètera, però hem de seguir fent les coses.
La flauta màgica també farà gira per Catalunya. En total serà 5 ciutats catalanes amb 7 representacions.
I no deixem els escenaris perquè el Teatre del Sol reprèn les funcions amb dos grans noms del teatre, Luigi Pirandello i Bernard Shaw, unes funcions reduïdes a 20 persones i a la biblioteca, per tal de complir escrupolosament les mesures de seguretat.
Tres actors aixequen un drama en un acte a La trampa, de l'autor italià, i la comèdia de l'irlandès Així va mentir ell, el marit d'ella, per parlar de la condició humana a través de dos triangles amorosos a la Toscana i a Londres a cavall dels segles XIX i XX. Lídia Gil és una de les actrius de la companyia.
Tot i que van ser escrites aquestes obres, la primera va ser escrita el 1898 i la segona el 1904, és a dir, fa, podríem dir, 120 anys de les dues obres, però encara hi ha coses, malauradament, molt vigents de la relació de les dones respecte a l'home i respecte a l'estatus social i respecte a com es tracta la dona.
Les representacions arrenquen aquest cap de setmana i seran fins al 13 de desembre, els dissabtes a les 8 i els diumenges a dos quarts de 7 del vespre.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortint de la ciutat, l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, ha assegurat davant del magistrat de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que l'exgerent del partit, Germà Gordó, era qui organitzava el blanqueig del finançament irregular de la formació.
A més, creu que l'exsecretari general del partit, Artur Mas, sabia que exalts càrrecs del partit feien transferències a la formació i el mateix Osàcar el retornava l'import en metàl·lic, probablement procedent de les donacions opaques d'empresaris. Entre els exacts càrrecs que van utilitzar aquest sistema, Osàcar ha apuntat a l'exconseller d'Interior Jordi Jané i a l'exalcalde de Lloret de Mar i exdiputat Xavier Crespo.
I la Fiscalia ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona contra la sentència que va absoldre l'activista Tamara Carrasco del delicte d'incitació a desordres públics.
El 6 d'octubre passat, el jutjat penal número 25 de Barcelona va absoldre Carrasco perquè no va veure demostrat que la membre del CDR enviés una gravació de veu a ningú més que el seu cercle d'amics. El Ministeri Públic creu que amb els fets provats a la sentència es pot condemnar Carrasco pels articles 559, 557 i 557 bis del Codi Penal que penalitzen la incitació als desordres públics. La Fiscalia demanava a Carrasco 7 mesos de presó.
I ara, els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Seguim sense cap confirmació oficial sobre si disputarà o no el Sabadell al Corcón de la Lliga Smartbank, programat per demà a 2:15 de la nit a la nova Creu Alta. Tot fa indicar, però, i a l'espera dels resultats dels últims tests PCR dels madrilenys, que el joc es jugarà. El tècnic dels visitants, Mer Hermoso, no ha comparegut en roda de premsa, afegint així una mica més d'incògnita. En els pròxims minuts, el club o la Lliga s'haurien de pronunciar. Us informarem sobre qualsevol novetat a les nostres xarxes socials quan es produeixi la notícia. Mentrestant, el Sabadell ha seguit preparant el partit amb l'última entrenament durant el matí. L'equip arlequinat busca d'una vegada per totes sumar els primers punts de la temporada després d'haver començat amb un 0-15.
Els precedents històrics juguen en contra del centre d'esports. Des que la segona divisió va adoptar l'actual sistema de competició, tres equips s'han vist immersos en un panorama similar i cap d'ells es va poder salvar. Pel tècnic Antonio Hidalgo, el que necessiten els seus homes és jugar com més aviat millor per treure's de sobre aquesta pressió.
Quan perds un partit, el que vols és que vingui
o que sigui el partit el abans possible. Tenim aquesta oportunitat de demà a casa nostra, amb un temps que el que hem fet és preparar el partit de consciència com sempre, evidentment amb menys temps que de lo normal, però és el que també li passarà a l'Alcorcón, no?
Enfront hi haurà un Alcorcón que tampoc pot presumir de grans guarismes, 3 derrotes seguides i sense marcar en aquesta mala ratxa. Entre això i l'estranya situació viscuda en els madrilenys pels positius, el Sabadell pot tenir una bona oportunitat al davant. Per aquesta important cita, Hidalgo té clar qui haurà d'assumir la responsabilitat.
És un dia per gent que ha de saber de què va la història, de situacions que ens han d'afectar menys coses de les que ens han afectat els altres dies. Hem de tenir aquest punt de calma, de paciència, amb un equip que ens trobarem enfront a l'Alcorcón, molt ben treballat defensivament, ens concedirà molt, 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 molt poc, perquè així ho diuen les seves dades.
El partit es jugarà demà a 21:45 de la nit, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
En futbol sala, grups Arraona i Amics del Pou Nou Escorial són líder i tercer respectivament al grup tercer de tercera divisió. El conjunt dels marinals, amb una jornada menys, ha guanyat els 2 partits que ha disputat fins ara.
En l'últim enfrontament, victòria per 5-0 del Nou Escorial davant l'Olesa, demostrant així per què és un dels clars candidats a aspirar a l'ascens, posant el cadenat a la seva porteria. Tot i aquest bon resultat i haver firmat un bon inici del curs, el tècnic Francis Barragán exigeix als seus homes un punt més de competitivitat.
El equipo lo veo que está en el camino correcto. Ya se lo comenté, los comenté ayer por el grupo del chat y tal. Tenemos que ser más regulares. El objetivo era los puntos, ya lo tenemos, pero tenemos que ser más regulares. Tanto, como tú decías, en el partido de este sábado, la primera parte no fue buena y la segunda mejoramos. En Rubí el primer partido nos pasó más o menos lo mismo. La primera parte fue buena y la segunda no volvimos a caer. Insisto en eso, en que tenemos que ser más regulares durante 40 minutos, que es lo que duran los partidos, no 20. Y al final esas cosas las pagas, depende contra qué equipo las puedes pagar muy cara.
De la seva banda, el grup Arraona suma 7 punts de 9 possibles i mostrant cada cop millors sensacions de joc. Per 9-3 van derrotar els homes de Darío Martínez del CCR de Castelldefels. Com afirma Jaume Figueres, vigolejador aquesta jornada, l'objectiu està un pas més a prop.
Molt content de poder jugar a l'equip amb 2 gols i de poder guanyar el partit, seguir invictes i seguir lluitant per estar al final d'aquesta primera fase entre els 3 primers i aconseguir el nostre objectiu, que no és un altre que estar entre els 3 primers.
Aquest cap de setmana, 4ª jornada de competició, que ens deixarà un Olímpic Floresta, Amics del Pou i una Esparreguera, grups Arraona.
El femení del CAC 7 Balonmano es va estrenar la temporada passada oficialment en competició europea, arribant fins a la Final Four de la Challenge Cup. La competició, però, es va haver de cancel·lar per la pandèmia, amb la sabadellenca Mireia Torres com una de les perjudicades dins la plantilla granollerina.
Ara el torneig s'ha reformulat amb canvi de nom, passant-se a dir European Cup. El granoller es va debutar passant a 16ens amb doblet al Palau d'Esports en 24 hores contra l'Alabarium portuguès. 19-38 en el partit d'anada i 30-12 en el de tornada. Per Torres, exjugadora de l'OAR Gràcia, aquest any ha de servir per oblidar el regust amarg que va deixar el curs passat.
L'any passat ens vam quedar amb l'espineta i aquest any, doncs, que no havíem aconseguit la classificació, a la Lliga no havíem aconseguit la classificació per les places europees, però Granollers va poder demanar la plaça i així, d'aquesta manera, amb la nostra participació aquest any, a veure si aconseguim treure'ns l'espineta.
Aquesta gran estrena en competició europea s'ha vist rubricada per un inici de Lliga immaculat. En el grup B de la Lliga Guerreres, el conjunt ballesà ha guanyat els 4 partits disputats. El rival d'aquest cap de setmana del Granollers a la competició domèstica serà l'Elche, que curiosament serà també l'escull per a Torres i el seu equip a la pròxima ronda de l'European en cap.
De manera molt breu, citar-vos que en ciclisme s'ha disputat la primera etapa de la Vuelta a Espanya i per començar una jornada on ja s'han provocat les primeres diferències dels favorits, ha posat de líder Primo Roglic i que Iker Pajares s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya al Club de Campo de Paterna. De la positiva a la negativa, el cap de setmana s'ha produït l'abandonament de Sergi Giral al Rally Costa Brava històric. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem demà a les 9 al Cafè de la Ràdio. Mentrestant, per tenir-vos informats, per exemple, per aquesta confirmació del partit de futbol del Sabadell, seguiu-nos a les xarxes socials, Twitter, Instagram o Facebook, o també mireu la web radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.